Són les dues del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem a aquesta hora la benvinguda, amics i amigues. Precisament en els moments més difícils, en què humanament es fa impossible poder entendre el que Déu vol de nosaltres, estem tots cridats a no dubtar de la seva cura i la seva misericòrdia. Així s'expressa el Papa en una carta enviada aquest mateix dilluns al poble de Nicaragua. Francesc assegura que la llibertat religiosa és molt important, però que alhora l'acceptació de la persecució des de la pregària a Déu i la disponibilitat a donar la vida formen part igualment de la vida cristiana. Aquesta és avui la nostra notícia de portada amb aquest pont del pontífex actual amb una realitat de l'Amèrica Llatina que està patint d'allò més, la de Nicaragua, amb bisbes, deportats, sacerdots, detinguts i molts cristians que, per haver defensat la fe de manera pública i amb valentia, han vist la seva llibertat limitada o fins i tot eliminada. Abans de repassar altres temes, d'aquest dilluns 2 de desembre, memòria de Santa Bibiana, verge i màrtir romana, i de la beata i religiosa Clarissa Maria Àngels Astorg, fem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Hola, Ignasi, bona tarda.
Què destaquem avui?
Doncs mira, tot el matí d'avui hem estat pendents d'aquest autocar accidentat diumenge a Portell, Alta Cerdanya. Doncs la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmat aquest migdia que hi ha 12 passatgers que continuen en estat greu i que estan sent atesos en hospitals francesos. D'altra banda, també ha informat que dues persones ja han rebut l'alta mèdica. Declaracions les ha fet des de l'Hospital de la Cerdanya, on també ha explicat que els Mossos d'Esquadra col·laboraran en aquesta investigació que assumirà la policia francesa. I mentrestant, l'Hospitalet de Llobregat investiga Xavi Tours, l'empresa organitzadora de l'accident mortal d'aquest autocar a l'Alta Cerdanya, perquè l'Ajuntament diu que no tenia llicència per operar com a garatge d'autocars. Ho ha confirmat l'alcalde d'aquesta localitat, David Quirós. De moment, el consistori no ha pogut contactar amb aquesta empresa que estaria establerta a la ciutat. Tampoc saben qui era el xofer de l'autocar, però creuen que el vehicle també hauria fet parada a Barcelona abans d'emprendre aquest viatge d'un dia cap a Andorra. N'estarem molt pendents. Recordem que hi ha dues víctimes mortals. I pel que fa a altres qüestions, la síndica de Greuges de Catalunya, Esther Jiménez Salinas, alerta que només un 39% dels municipis catalans tenen el pla obligatori d'emergències per inundacions. Són 206 dels 521 que ja estan obligats. La síndica, a més, alerta que 255 municipis el tenen caducat o pendent de revisió i 60 més no compten amb cap tipus de pla. La institució destaca 17 municipis on hi viuen 460.000 persones que tenen un risc molt alt d'inundació i no disposen de pla d'emergències. Entre ells, per exemple, destaquen Badalona, Badia del Vallès, Bellver de Cerdanya, Olesa de Montserrat, Puigcerdà, Rubí o Vilassar de Mar. I un últim apunt, perquè la companyia Glovo, ho hem sabut avui, impulsarà un nou model a Espanya que permetrà tenir riders contractats. Fins ara recordem que els treballadors d'aquesta companyia eren falsos autònoms. Una notícia que arriba, coincidència o no, hores abans que el seu fundador, Oscar Pierre, declari en seu judicial. Fiscalia i riders l'acusen de tenir falsos autònoms, un model, per cert, declarat il·legal pel Tribunal Suprem.
Gràcies, Júlia. D'altra banda, us explicarem també que el Papa ha dit aquest diumenge que la guerra és un horror que ofèn Déu i la humanitat en una llarga crida al final de l'Àngelus del primer diumenge d'Advent perquè la comunitat internacional treballi per aturar els conflictes. També recordarem que la catedral de Sant Feliu de Llobregat acollia dissabte, amb una celebració transmesa per Ràdio Estel, la missa amb l'ordenació episcopal de Xavier Gómez, nou bisbe titular d'aquesta diòcesi, que va reiterar que l'amor és el que el mou i que la diòcesi el té a plena disposició per fer de pastor en el lloc que calgui. A més, es constituïa aquesta setmana passada una taula de diàleg interconfessional de Catalunya. El bisbe de Solsona, Francesc Conesa, elegit president d'aquesta taula, explicava a Ràdio Estel que es tracta d'un grup pensat per a l'enfortiment del diàleg entre les religions presents a Catalunya. I el papa tornarà a resar davant de la imatge de la Immaculada Concepció a la plaça d'Espanya de Roma aquest proper diumenge a les 4 de la tarda. Després del bloc informatiu parlarem d'una campanya que es diu Encén el seu Nadal, d'amics de la gent gran, que busca recaptar donatius per cobrir les despeses de les activitats i les iniciatives per a les persones grans i que s'organitza de cara als propers dos mesos. Conversarem a l'entrevista amb Albert Quiles, director de la Fundació Amics de la Gent Gran. I els últims minuts seran, com cada dilluns, per a la veu de Càritas, secció amb actualitat i agenda. A més, el testimoni. Avui, el Deva Cruz Aranda, directora de Desenvolupament Institucional de Càritas Espanyola, ens presentarà l'acció de Càritas un mes després dels efectes de la Dana a diferents punts de l'estat espanyol i l'acció social que es desenvolupa des de l'entitat. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julve a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla i el Jaume Borja a les xarxes socials i avui també amb la Montserrat Creus coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
El papa ha enviat aquest dilluns una carta al poble de Déu que peregrina a Nicaragua. S'adreça així als estimats germans i germanes, diu, en Crist, de l'estimada Església de Nicaragua, que estan fent aquests dies la novena a la Immaculada Concepció. El pontífex els manifesta la seva proximitat i afecte davant la greu crisi que viu aquest país centreamericà. Recorda que des de fa temps volia escriure'ls aquesta carta pastoral per reiterar una vegada més l'afecte que professa el poble nicaragüent, que sempre s'ha distingit per un amor extraordinari a Déu que els nicaragüents anomenen en tant d'afecte papacho, referint-se al pare del cel, al papacito, com diuen en altres països. El pontífex invita al poble nicaragüent a no oblidar que la providència amorosa del Senyor, que ens acompanya i és l'única guia segura, és igualment present també en aquestes duríssimes situacions que pateix el poble de Nicaragua. Precisament en els moments difícils, diu el papa, en què humanament es fa impossible poder entendre el que Déu vol de cadascú de nosaltres, tots estem cridats a no dubtar de la seva cura i la seva misericòrdia. El Sant Pare reitera que la filial confiança que tenen els nicaragüencs en Déu i també la seva fidelitat a l'Església són els dos grans fars que il·luminen l'existència. En aquest sentit, el bisbe de Roma recorda als nicaragüencs que la fe i l'esperança fan miracles i dirigeix la seva mirada a la Mare de Déu de la Immaculada per dir-los que ella és el testimoni lluminós precisament d'aquesta confiança. El papa diu que els nicaragüencs sempre han experimentat la seva empara materna, la de Maria, en totes les seves necessitats i han mostrat el seu agraïment amb una religiositat molt bonica i rica a nivell espiritual. Francesc afegeix que una d'aquestes formes d'entrega i de consagració que manifesta l'alegria de ser els seus fills predilectes és la dolça expressió en forma de pregunta. Qui causa tanta alegria? La concepció de Maria. També fent rodolí. En això, el papa Francesc expressa el seu desig que aquesta celebració de la Immaculada, que ens prepara ja per a l'obertura imminent del jubileu 2025, obtingui als veïns de Nicaragua l'alè necessari en les dificultats, les incerteses i les privacions. En aquesta festa, segons precisa el Sant Pare, els nicaragüencs no han d'oblidar-se tampoc d'abandonar-se als braços de Jesús amb aquesta pregària «Déu primer». Recordem que Nicaragua, tot i que és un país que no pateix formalment una guerra, sí que està marcat els darrers mesos i anys per la persecució que el règim de Daniel Ortega fa contra l'Església i practica amb bisbes detinguts o deportats, alguns que s'han quedat allà, també sacerdots detinguts i altres creients que han donat testimoni i que veuen privada o eliminada la seva llibertat. Però d'altra banda, sobre les guerres, sí, formalment en marxa, el Papa va recordar aquest diumenge primer d'Advent que la guerra és un horror que ofèn Déu i la humanitat. Va ser aquesta una llarga crida de Francesc al final de l'Àngelus del primer diumenge d'Advent a la plaça de Sant Pere del Vaticà perquè la comunitat internacional treballi per aturar els conflictes. El pontífex recorda l'exemple de l'Argentina i Xile, que amb el diàleg van evitar l'esclat de la guerra. I després va dir, des de la mateixa finestra del Palau Apostòlic, que s'alegra per l'alto el foc al Líban, tot esperant que la treva es mantingui i s'estengui també a la franja palestina de Gaza, on la població està esgotada, va afegir. El pensament del Papa també va anar dedicat aquest diumenge a Síria, que està immersa en el caos, i al poble ucraïnès. També sobre la reflexió d'aquest primer diumenge d'Advent, a partir de la litúrgia i la paraula de Déu, el Sant Pare va fer una crida a mirar Jesús perquè alleugereixi el cor que ens sosté en el camí de la vida. El bisbe de Roma va invitar tothom a afrontar les dificultats, les angoixes i les falses conviccions, aixecant el cap, confiant en l'amor de Jesús, que ens vol salvar i que ens fa proper a cada situació de la nostra existència, alhora que ens ajuda a retrobar l'esperança.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de tema i comencem aquest segon bloc amb un important ressò d'aquest cap de setmana. La catedral de Sant Feliu de Llobregat, dedicada a Sant Llorenç, acollia dissabte la missa amb l'ordenació episcopal de Xavier Gómez i l'inici del seu ministeri com a bisbe d'aquesta diòcesi. En un ambient molt festiu i molt emotiu, el nou pastor va superar, per dir-ho així, el repte que per ell suposava rebre uns signes, com ara el bàcul o la mitra, que havia reconegut prèviament en una entrevista a aquest programa divendres, sense anar més lluny, que d'entrada l'espantaven una mica. Des d'un posat senzill i proper, però alhora amb gran interioritat i profunditat, Xavier Gómez va iniciar el seu ministeri en substitució d'Agustí Cortés, que va ser un dels concelebrants principals, amb el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, que va presidir la primera part de la missa i en va ser l'ordenant principal. Les paraules finals de fra Xavier, amb cites fins i tot a les paraules d'amor de Joan Manuel Serrat, van mostrar una plena disponibilitat a viure estimant el poble cristià que li ha estat encarregat pel Papa.
Voldria ser una paraula d'amistat que animi a experimentar l'amistat de Jesucrist. La seva paraula i les nostres ens ajudaran a conèixer el que significa aquesta poderosa i emocionant paraula que és amor. Ajudeu-me. Ajudeu-me a saber escoltar les vostres paraules i silencis. Ajudeu-me a somniar en la llengua catalana paraules d'amor que cantava el Serrat. Paraules d'amor senzilles i tendres.
En un altre moment, Xavi Gómez també va saludar tots els migrants i els va dir textualment gràcies per haver vingut entre nosaltres. En altre ordre de coses, el nou bisbe de Sant Feliu de Llobregat va avançar i va revelar que la diòcesi nivariense, la de Tenerife, li havia regalat una creu pectoral construïda amb fusta de caiucos, de barcasses, on els migrants arriben fins a les Illes Canàries. Més enllà d'aquestes qüestions concretes, el ritu de l'ordenació va ser la part central de la missa, amb la crida i la promesa de l'escollit, la lletania dels sants, la imposició de mans, primer al cardenal Omella i després tots els altres bisbes presents, i finalment la pregària consagratòria amb el llibre dels evangelis sobre el cap de Xavier Gómez. Un cop completada l'ordenació, el nou bisbe va passar a ocupar la seu presidencial, que li va cedir, per dir-ho així, l'arcabisbe de Barcelona. Durant l'homilia, Joan Josep Omella va recordar que el nou titular de Sant Feliu desenvoluparà la seva missió enmig d'una societat que no és essencialment cristiana, perquè vivim en un món plural.
En tu camino encontrarás cristianos y miembros de otras religiones y a quienes no creen en Dios. No olvides que todos son compañeros de ruta y no adversarios. Todos ellos son el pueblo que Dios te ha confiado y te confía hoy. Por la salvación de todos ellos, ofreces a Dios tu vida.
D'altra banda, Omella va recordar que el Papa demana als bisbes que estimin tothom, però de manera especial els pobres, els indefensos, els qui necessiten ajuda i protecció i els qui estan allunyats de la fe. El cardenal Omella, adreçant-se encara a Xavier Gómez, li va dir que trobaran el camí molta diversitat. Finalment, l'arcabisbe de Barcelona va expressar el seu desig que els nombrosos migrants trobin en el nou bisbe i en la comunitat cristiana de Sant Feliu uns germans que acullin i comparteixin els seus goig i les seves penes. La celebració va combinar solemnitat i agilitat, fins i tot senzillesa i sobrietat en alguns moments. Amb el vermell com a color litúrgic per la coincidència amb la festa de Sant Andreu Apòstol, van concelebrar amb Omella i amb Fra Xavier el nunci del Papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza, tots els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya, també amb els auxiliars de Barcelona, Javier Vilanova i David Abadías, el cardenal José Cobo, arcabisbe de Madrid, i el portaveu de l'episcopat espanyol, Francisco César García Magán, entre d'altres, amb nombrosos preveres concelebrants i diaques assistents, entre ells els principals Manel Duasso, Albert Manic i Josep Maria Gómez del Perugia, tots tres de Sant Feliu de Llobregat. Els cants van estar magníficament interpretats per un cor especial dirigit pel prevere i músic Joan Francesc Cortés. En una entrevista en exclusiva a aquest programa, hores abans de la celebració, Xavier Gómez va assegurar que està a plena disposició de la seva nova església diocesana.
Amb moltes emocions, molt, molt content, il·lusionat, per una banda, per una altra, fa una mica de vèrtic tot, perquè és un canviament de vida increïble, però també un esperit d'humilitat i de ser, bueno, tinc aquí a servir i a posar-me a disposició del poble de Déu que camina a Sant Feliu de Llobregat.
I tornant a la celebració de dissabte, al final, abans del Virolai, el nou bisbe va rebre un detall cultural basc, un aurresco, dansa popular d'Euskadi, que li va dedicar una jove del País Basc. Les salutacions amb emoció i somriures van ser el colofó d'una celebració que començava amb la recepció a la casa de l'església de Sant Feliu i la processó fins a la porta, on Fra Xavier va besar la creu, com és tradició en aquests casos. I com ha dit al final el nou pastor, aquesta creu és la icona del Crist que és amor. Recordem, d'altra banda, que s'acaba de constituir una taula de diàleg interconfessional de Catalunya. La iniciativa s'escenificava la setmana passada en un acte de signatura a l'Església Barcelonina de Sant Pau del Camp. La taula sorgeix d'un grup de representants de diferents confessions cristianes que des de fa anys mantenien contactes i diferents reunions. L'objectiu és promoure el diàleg i la col·laboració pel bé comú entre les confessions cristianes presents a Catalunya en aquells temes que es consideren oportuns, vetllar i treballar perquè es garanteixi l'adequat exercici del dret fonamental a la llibertat religiosa dels creients i aportar valors fonamentals a la societat, posant en relleu la capacitat de la fe cristiana per construir ponts entre les persones. El bisbe de Solsona, Francesc Conesa, elegit president de la taula, ha explicat a Ràdio Estel en una entrevista que es tracta d'un grup pensat per a l'enfortiment, precisament, del diàleg entre les religions presents a Catalunya.
Amb aquesta taula hem donat un pas endavant en el tema de l'ecumenisme, perquè significa establir un organisme estable, per mantenir relacions entre nosaltres. En un reglament molt senzill, però en un reglament per mantenir aquestes relacions. És un pas endavant respecte a lo que ja existia. I sí que té aquesta peculiaritat que tu has dit, i és que són representants oficials. És com s'assembla a un Consell d'Esglésies.
Per la seva banda, la secretària de la taula i directora del Secretariat d'Ecumenisme de l'Arcabisbat de Barcelona, Montserrat Puig de Llívol, destacava en aquesta mateixa conversa, en el marc de la secció Temps de Diàleg d'aquest programa, que la iniciativa ajudarà a fer més xarxa entre tots els àmbits del diàleg interconfessional cristià.
Bueno, jo crec que pot aportar molt, perquè tant des dels secretariats com a nivell, si parléssim de totes les diòcesis de Catalunya, una mica els objectius són compartits. Per tant, tots tenim en l'horitzó doncs mateix, no? Llavors, aquesta taula pot contribuir doncs amb la promoció, amb seguir promovent, no? I establint més llaços i més col·laboració, vetllant i treballant doncs per garantir doncs aquest exercici del dret fonamental, que és la llibertat religiosa, no? També ho podem fer doncs mitjançant el diàleg que ens tenim, coneixent-nos, amb aquest coneixement recíproc entre nosaltres i en molts moments amb una cooperació conjunta.
Els representants oficials que formen aquesta taula, com deia el bisbe Francesc Conesa, pertanyen a 13 confessions cristianes dels àmbits catòlic, evangèlic i ortodox.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Comencem el bloc de notícies breus amb una previsió per aquesta setmana, i és que el papa tornarà a resar davant de la imatge de la Mare de Déu de la Immaculada a la plaça d'Espanya de Roma, diumenge vinent, que coincideix amb el 8 de desembre, solemnitat de la patrona d'Espanya, la Immaculada, a les 4 de la tarda. D'aquesta manera, el pontífex commemorarà el dia de la Immaculada pregant davant de l'estàtua mariana i deixarà flors als peus. Com és tradició, des de primera hora del matí, els ciutadans i les organitzacions es traslladaran fins a l'estàtua per deixar-hi ofrenes florals, al peu d'una columna que fa 12 metres d'alçada, dissenyada per l'arquitecte Luigi Poletti, sobre el qual es troba l'estàtua mariana de bronze feta per l'escultor Giuseppe Ovici. Els primers seran els bombers, en honor als 220 companys que van inaugurar el monument el 8 de desembre de 1857, tot just 3 anys després de la proclamació del dogma de la Immaculada. A les 7 del matí pujaran al cim per col·locar la seva garlanda de flors als braços de la Mare de Déu. De casa nostra, destaquem que el ple de l'Ajuntament de Tàrrega va aprovar la setmana passada de manera unànime la creació de l'Associació de Municipis del Camí Ignasià, un nou ens per promoure turísticament aquest camí, ja que aquesta població actuarà com a membre fundador i soci de ple dret. D'aquesta manera, l'entitat, a la qual també se'n va aprovar els estatuts que la regiran, aplegarà territoris vinculats al trajecte que va seguir Sant Ignasi de Loyola en el seu viatge l'any 1522 entre les localitats d'Azpeitia, Guipúscoa i de Manresa a Catalunya. El Secretariat Episcopal d'Amèrica Central, el CEDAC, format per bisbes de Panamà, Costa Rica, Hondures, El Salvador i Guatemala, reunits en assemblea, ha convocat una jornada centreamericana de pregària per l'Església de Nicaragua, titulada Cridem per Nicaragua. La data escollida ha estat el 8 de desembre, aquest diumenge vinent, solemnitat de la Immaculada Concepció de Maria i patrona de Nicaragua, també. La convocatòria es basa en la unió en pregària a aquest crit de fe, esperança, pau i llibertat que el poble fidel dirigeix a la seva mare i patrona. Els pensaments estan amb els nicaragüencs, diuen els bisbes centreamericans, que s'uneixen així fraternalment al seu crit, diuen que respectuosament espera trobar resposta. Així apunta el comunicat dels bisbes de Centreamèrica, la seu principal de la qual es troba a El Salvador. Important victòria legal la que acaba de tenir el Servei Jesuïta a Migrants davant del Ministeri de l'Interior per la manca de transparència als centres d'internament d'estrangers que hi ha a Espanya. L'entitat eclesial havia denunciat que no es proporcionaven xifres relatives a la nacionalitat de les persones internades. Tot i el rebuig previ del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, el Suprem ha admès a tràmit el recurs de cassació. L'any passat, davant de la negativa del Ministeri Espanyol de l'Interior a proporcionar xifres relatives a la nacionalitat de les persones internades en aquests CIES, centres d'internament d'estrangers, repartits per tot el territori, el Servei Jesuïta a Migrants apel·lava a l'incompliment, deia, de la llei de transparència i ho denunciava primer davant del Tribunal de Justícia de Madrid.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet, el rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat, les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona i des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Amics de la gent gran vol encendre el Nadal de milers de persones grans. Ho fa amb una campanya que es diu Encén el seu Nadal. Busca recaptar donatius per cobrir les despeses de les activitats i les iniciatives per a les persones grans de cara als propers 2 mesos. L'entitat organitza concretament 24 dinars de Nadal, en què participaran prop de 2.000 persones. Totes les persones grans de la Fundació rebran un lot de Nadal amb diferents productes nadalencs.
Als 8 anys, L'estona amb la mare abans de sopar era el millor del Nadal. De més gran, els dinars que fèiem quan jo portava el Toni a casa. Ara m'agradaria viure més a prop. Dona i col·labora perquè el Nadal torni a il·luminar les llars de milers de persones grans.
Aquest és l'espot que ja circula, i per parlar d'aquesta campanya, d'aquest encén al seu Nadal, ens acompanya Albert Quiles, director de la Fundació Amics de la Gent Gran. Senyor Albert Quiles, bona tarda i gràcies.
Bona tarda, com esteu? Gràcies a vosaltres.
Encantats de saludar-lo. Bé, Nadal és sinònim de retrobaments, de dinars amb família i amics i de grans moments compartits amb els éssers estimats. De fet, vostès ho recorden en la presentació escrita de la campanya, però també pot ser una època fosca per a persones grans, per a persones soles, aquesta soledat no desitjada. A Espanya, més de 2 milions de persones que són més grans de 65 anys viuen soles, un factor que augmenta considerablement el risc de patir soledat no desitjada. Davant d'aquesta realitat, què intenta la Fundació Amics de la Gent Gran amb aquesta campanya Encén el seu Nadal?
Doncs des de la Fundació Amics de la Gent Gran nosaltres acompanyem a persones que efectivament pateixen, no?, les greus conseqüències de la soledat no desitjada, i ho fem cada dia de l'any. Nosaltres des de l'1 de gener fins al 31 de desembre estem al costat de la gent gran. Però sí que és veritat que hi ha dos moments l'any, no?, en què així ens ho manifesten les persones grans, que són l'estiu i el període nadalenc, que són especialment difícils per a les persones grans, no? I així com a l'estiu fem també la campanya de l'estiu en companyia, ara el Nadal és un moment en el que moltes persones grans ens ho verbalitzen així, els agradaria doncs anar-se a dormir el 24 i despertar-se el dia 7 de gener, no? Aleshores, per què es produeix això? Això es produeix perquè posa en evidència la situació i el patiment que viu molta gent gran, no? Moltes persones doncs recorden, així com ho hem fet en el nostre anunci, que poden veure tothom per les xarxes socials, doncs quan una persona doncs està acostumada, no?, i al llarg de la seva vida ha pogut gaudir del període de Nadal amb els seus éssers estimats, siguin família, siguin amistats, i es troba doncs en una situació que estan en la vellesa, es troba amb aquesta soledat doncs que no pot, perquè bé, no té un cercle, perquè les persones del seu cercle més pròxim doncs ja no hi són, o bé perquè aquest cercle s'ha debilitat molt, o per diferents circumstàncies, s'acaba entrant en un període com de foscor, no?, i genera molt de patiment. Per això hem volgut aquest any, amb aquesta metàfora, encén el seu Nadal, doncs il·luminar, no? Fa pocs dies les llums de totes les ciutats doncs s'il·luminaven perquè tothom tinguéssim una mica més de llum i d'esperança, i això és el que volem fer amb les persones grans de la Fundació. És a dir, que puguin tenir visites especials d'acompanyament, que puguin gaudir d'un àpat de Nadal en companyia, que és el que volem, de totes les persones grans, i els hi proporcionem, doncs, en els seus domicilis i a les residències, un lot, un obsequi de Nadal per cada una d'aquestes persones grans.
Sí. Bé, tot el que és la successió d'accions de la campanya ens les pot presentar una mica cronològicament, és a dir, aquests 24 àpats de Nadal, els lots de Nadal, el que hi haurà després?
Sí. I tant. Sí, doncs de fet nosaltres ja portem durant tot el mes de novembre fent activitats especials per preparar el Nadal. És a dir, tallers per poder fer decoracions de Nadal, sortides culturals, berenars, visites a mercats nadalencs, que ja fa uns 10 dies que alguns ja han començat. Ara comencem amb els passejos per veure les llums i la decoració del Nadal de les diferents ciutats on estem, és a dir, activitats regulars d'una de la setmana en petits grups en tots els municipis on estem. Ja portem més o menys unes 3 setmanes fent-les i s'acabaran fins a Reis. Això diríem és una cosa molt habitual. Després, els àpats de Nadal. De fet, els hem començat a celebrar perquè aquest mateix dissabte van començar amb Tarragona, amb el grup de Tarragona, que va començar a fer un primer àpat de Nadal, i durant tot el mes de desembre anirem fent els diferents àpats en els diferents municipis on estem de Nadal. És un moment especial de retrobament, de companyonia entre totes les persones grans, amb d'altres persones grans i amb totes les persones voluntàries. Són àpats especials on hi ha un menú doncs, de Nadal, lògicament un menú especial, i on també doncs, hi ha animació, hi ha rifes, hi ha jocs, hi ha realment per poder passar al final tot un dia en companyia i especial, no? amb totes les persones de les quals tu formes part, perquè formes part d'un grup, no? I d'una comunitat, mm-hmm. al final. I, per tant, tots aquests dinars són un moment molt especial. De fet, m'atreveixo a dir que és el dia més esperat de tot l'any, perquè així ens ho manifesten. Llavors, des d'uns dies abans de la nit de Nadal, és a dir, des del 18-19 de desembre fins a Reis, doncs fem tota aquesta entrega del que són els lots, cistelles, obsequis de Nadal, casa per casa, i també, lògicament, a les residències, perquè doncs, és una molt bona excusa per fer una altra visita, per poder doncs, estar una bona estona amb una persona gran i portar-li aquest obsequi com fem totes les persones de la societat, no? Que ens donem presents per Nadal, per demostrar-nos doncs, que ens estimem, que ens tenim afecte, que pensem uns amb els altres, doncs fem el mateix amb totes les persones grans. Mm-hmm. Per tant, ja hem engegat des de fa dies tot el que és el dispositiu de Nadal i encara doncs, tenim per endavant 5-6 setmanes doncs, que no pararem per donar realment aquesta companyonia i aquest aixopluc a tota la gent gran de la Fundació Amics de la Gent Gran.
Fantàstic. Encén el seu Nadal, es pot llegir junt amb el hashtag, amb el coixinet, a les xarxes, encén el seu Nadal, el de la gent gran, una campanya que, com ara ens deia Albert Quiles, director de la Fundació Amics de la Gent Gran, ja està en marxa i tindrà el seu moment àlgid durant les festes, no? Des del 18-19 de desembre i fins al Dia de Reis. Per cert, hi ha una paraula, una frase que ens ha cridat l'atenció, micromón fictici, no? Incorporen vostès,
sí.
Que representa la soledat. Què és això, exactament?
Sí, doncs nosaltres hem volgut recrear doncs, les persones que ens estiguin escoltant, que puguin veure el nostre vídeo, veuran que és la història d'una persona gran, com la de milers de persones que acompanyem, i hem recreat aquest micromón, que és, doncs, hem recreat en miniatura l'escena d'aquest menjador, d'aquesta persona gran que està sola, com si tingués una cúpula de vidre a sobre, no? Que simbolitzaria la soledat, no? Aquesta soledat que t'aïlla, que et fa estar dins, no? En aquest cas, dins d'una càpsula. Llavors, hi ha una mà, que és la mà de totes les persones voluntàries, Amics de la Gent Gran, que fa possible que aquesta cúpula de vidre pugui desaparèixer i que, per tant, la persona pugui tornar a reprendre doncs, aquesta alegria de pertànyer a un grup, no? I per això aquesta campanya tenim un objectiu que és la de captar fons, a part de, lògicament, sensibilitzar la ciutadania, però necessitem 100.000 euros per poder fer front a tots aquests àpats, a tots aquests transports, a tots aquests obsequis, a tota aquesta infraestructura que organitzem durant gairebé 2 mesos per totes les persones grans que estan en el seu micromón, malauradament, de la soledat, mm-hmm. i tot això ho poden veure, poden participar, poden escriure'ns o trucar-nos a través de la nostra pàgina web, que és amicsdelagentgran.org. Poden veure aquest micromón, poden veure el vídeo, poden trucar-nos, fer un donatiu, o fins i tot, doncs, lògicament, si hi ha persones que volen fer voluntariat, que ens truquin, que els hi farem una sessió informativa, o persones grans que ens puguin estar escoltant, que els agradaria tenir un amic o una amiga, que pensen que les tardes són molt difícils perquè se'ls hi fan pesades per la soledat, que ens truquin, que ens donarem a conèixer, que explicarem a tothom en què pot col·laborar, com pot formar-hi part, i estem encantats de poder donar cobertura a quanta més gent, millor, perquè el nostre objectiu és que no hi hagi persones grans que pateixen soledat.
És una tasca aquesta que es fa ara per Nadal, però que es fa tot l'any, recordem-ho, en més de 2.700 voluntaris, pel que sabem, i suposo que es pot trucar. No sé si hi ha un telèfon per donar o entrar a la pàgina web. Per fer els donatius, també. Sí, endavant.
Sí, doncs per fer els donatius o per tenir qualsevol interès de les persones que ens puguin estar escoltant, poden trucar al 93-207-6773. Repeteixo per si no ha donat temps. 93-207-6773. i per totes les xarxes socials estem com Amics de la Gent Gran. El nostre web és amicsdelagentgran.org. Allà tenen tota la informació, els nostres comptes bancaris, el nostre e-mail, que és info@amicsdelagentgran.org, el nostre telèfon. Ens poden contactar per qualsevol canal, que els informarem i els hi donarem tota la informació que requereixin les persones que ho desitgin.
Fantàstic, enhorabona per la tasca que vostès fan, Amics de la Gent Gran. Ens ha acompanyat el director de la Fundació, Albert Quiles. Moltes gràcies, bona campanya, també amb activitats de socialització que sabem que fan, tallers, berenars, visites a mercats nadalencs. Tot és acompanyar la gent gran i donar-los una llum d'esperança en aquest Advent i aquest Nadal. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bona tarda i molt bones festes.
Igualment. Arriba ja la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
Escolta allò que et ve de gust quan a tu et vingui de gust. I si sona bé, és que és Ràdio Estel. És l'app de la teva emissora de referència. Perquè ens escoltis en directe, perquè t'enganxis als nostres podcasts, perquè et descarreguis els àudios que més t'interessen. Tant per iPhone com per Android. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància. Una hora de connexió amb les diferents realitats creients.
La veu de Càritas.
Hola de nou, això és la veu de Càritas. Benvinguts a l'espai de la caritat, de l'amor, del servei als més necessitats, amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Comencem la secció amb el nostre habitual resum de notícies. La nova presidència i junta directiva de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, encapçalada per Enric Morist, s'ha reunit per primera vegada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, després de les eleccions celebrades el 12 de novembre passat a la institució, a la taula. A la trobada també hi van participar Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials i Inclusió, i Raúl Moreno, secretari general del mateix departament. En aquesta primera reunió, la taula del tercer sector social va compartir amb el president Illa una diagnosi greu i preocupant de la situació de pobresa i exclusió social a Catalunya, que colpeja gairebé una de cada quatre persones catalanes, en especial infants, dones, persones migrades i llars amb fills o filles dependents. Per a la taula, aquesta xifra evidencia la urgència d'enfortir les polítiques socials per garantir un estat del benestar més sòlid i robust davant dels efectes de les reiterades crisis socioeconòmiques que s'han encadenat els últims anys. La taula va presentar a Salvador Illa les seves prioritats per als propers pressupostos del 2025 i el futur model de finançament singular per a Catalunya. Els representants de la institució van traslladar al president que, igual que els últims anys, el tercer sector social vol formar part de la reflexió i negociació dels comptes de l'any vinent. Entre les prioritats exposades hi ha reforçar i augmentar les polítiques d'habitatge, fer efectiu el conveni de lluita contra la pobresa energètica, implementar l'estratègia per combatre la pobresa infantil, millorar la renda garantida de ciutadania i materialitzar el traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital a la Generalitat, així com reduir les llistes d'espera en els serveis socials, entre altres grans prioritats. La taula també va demanar al president de la Generalitat avançar en el reconeixement a la feina i la contribució de les entitats a la societat i millorar el sistema de finançament. La taula va agrair finalment al president Illa que hagi reconegut la importància del diàleg social i de comptar amb el tercer sector. Canviem de tema un mes després de les greus inundacions que han causat nombroses pèrdues de vides humanes i quantiosos danys materials, Càritas Espanyola llança el pla de resposta a l'emergència amb l'objectiu de restituir a mig i a llarg termini els mitjans de vida de les persones damnificades, sobretot de les qui es troben en una situació de més vulnerabilitat. Amb aquest pla es farà un acompanyament integral a més de 20.200 persones a tot el territori afectat amb un pressupost inicial de 33 milions d'euros. Gràcies a les incomptables mostres de solidaritat de moltíssimes persones i entitats, no només d'Espanya, sinó d'altres països del món. El testimoni serà avui precisament una representant de Càritas Espanyola que ens comentarà l'atenció a aquestes emergències. Amb motiu del 23 de novembre, Dia Europeu de les Persones Sense Llar, 39 entitats i l'Ajuntament de Barcelona, que conformen la xarxa d'atenció a les persones sense llar de Barcelona, es van concentrar un any més a la plaça de Sant Jaume, de la capital catalana. Els assistents van formar un mosaic humà i van desplegar una pancarta on es va poder llegir el lema «Ningú sense llar». Després van girar la pancarta on es va plasmar el nombre de persones que diàriament dormen als carrers i places de Barcelona, que són 1.245. Amb aquesta acció, les entitats convocants han volgut posar en relleu que als carrers de la ciutat hi dormen aquestes persones, més d'un miler, com dèiem, i que 260 ho fan en assentaments. Durant l'acte, la cap del programa de Sense Llar i Habitatge de Càritas Barcelona, Fina Contreras, i Maite Mauricio, de la cooperativa Suara, van explicar que les entitats socials que conformen la xarxa, així com l'administració local, estan donant resposta habitacional a 2.860 persones a la ciutat, a la capital catalana. Les entitats van reiterar la importància de comptar amb un marc legal català que protegeixi les persones sense sostre i sense habitatge, demanant reprendre la proposició de llei de mesures transitòries i urgents per fer front i erradicar el sensellarisme. Es va remarcar igualment la importància de facilitar la garantia d'ingressos i la tramitació de prestacions per als qui no tenen llar. Finalment, es va apuntar la importància de continuar garantint l'empadronament sense domicili fix com un dret fonamental per garantir l'accés a serveis i a posteriors processos d'arrelament. L'informe Accés i participació al voluntariat a Espanya, impulsat per la Federació Catalana de Voluntariat Social, es fa algunes preguntes, com ara qui fa i qui no fa voluntariat, per què, com són les persones que en fan. La federació fa una anàlisi amb aquest informe que posa en el focus com hi ha determinats grups de persones que es troben amb barreres per accedir a ser voluntàries, com ara els qui no tenen prou recursos econòmics o les feines que desenvolupen són precàries, entre les quals hi ha moltes persones migrants. Perquè treballar en precari també significa manca de temps per dedicar-se a altres tasques que podrien venir de gust a qualsevol. L'informe assenyala quatre col·lectius com a grans absents en l'acció voluntària, que són les dones amb menors d'edat o amb persones dependents a càrrec, les persones en situació de precarietat econòmica i manca de recursos, els qui tenen una escassa xarxa comunitària i social i les persones amb diversitat funcional, intel·lectual i sensorial. L'informe fa evident que les entitats són conscients d'aquestes traves que deixen fora determinats sectors de la població, sobretot els que pertanyen a grups en risc d'exclusió social. I l'autora de l'informe, Montse Fernández, fa tres propostes que poden tenir en compte per revertir la situació: treballar a les crides de voluntariat per incorporar en els equips de voluntariat persones amb diferents característiques socioculturals, intentar integrar en els projectes de voluntariat les persones que tenen una baixa participació en la comunitat i buscar estratègies per arribar als qui pateixen dificultats per comprendre en què consisteix un projecte de voluntariat. Més temes. La tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida, Cristina Morón, va visitar dimecres 20 de novembre les instal·lacions de l'empresa d'inserció Troballa, situades a l'edifici A8 del Turó de Gardeny, a Lleida mateix. Durant la trobada, el gerent de l'empresa, Adrià París, el director de Càritas Lleida, Rafael Allapuz, van tenir l'ocasió de mostrar-li i explicar-li els projectes, serveis i processos que duen a terme per fomentar la inserció laboral i la sostenibilitat. La visita va començar amb un recorregut per les instal·lacions on la tinent d'alcalde va conèixer el personal i va observar tot el procés de reciclatge tèxtil que l'empresa gestiona amb èxit. A més, es va posar en valor la posada en marxa de diferents iniciatives que Troballes està implementant, com ara el nou projecte de creació i reparació de contenidors al servei de neteja que ofereixen a diverses entitats, l'acord amb Ilercis per fomentar el reciclatge de joguines, el programa d'higiene femenina i el servei de missatgeria en col·laboració amb la mateixa Universitat de la Ciutat, la Universitat de Lleida. La visita de la paeria a Troballes, d'altra banda, va posar en valor la tasca que desenvolupa l'empresa com a referent en inserció laboral i sostenibilitat, perdó, a la ciutat de Lleida. D'altra banda, Càritas Diocesana de Tortosa segueix amb la seva campanya d'emergències per ajudar els afectats per les inundacions que han patit prop de 80 municipis de la província de València i en diferent intensitat altres poblacions d'Albacete i de Màlaga. Concretament, són ja més de 58.000 euros els que es porten recaptats en donatius d'ençà que va començar la campanya per la situació catastròfica que viuen tantes poblacions de València des del 29 d'octubre passat. A més, a les més de 200 víctimes mortals, la pèrdua de les quals produeix una enorme consternació i dolor, s'han d'afegir els danys materials provocats pels efectes de la dana, amb uns costos econòmics per a les persones, els comerços, les indústries i les infraestructures que són importantíssims. Cal afegir a les 845.000 persones afectades, segons diverses informacions, unes 50.000 llars amb danys de diversa intensitat, prop de 100.000 automòbils i vehicles pesants sinistrats, milers de comerços i empreses amb afectacions i també milers d'agricultors que han patit destrosses en les seves terres de conreu. Es va fer el 14 de novembre la trobada arxiprestal Ter Collsacabra. En l'acte celebrat a Manlleu van participar 25 persones voluntàries de les Càritas interparroquials de Manlleu, Torelló i Bisaura, i de les parroquials de Roda de Ter, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló. La jornada es va iniciar amb l'acollida de tots els assistents i després l'arxiprest Jorge Sala va fer una pregària. Després el diaca Rubén Junquera, conseller arxiprestal, va donar la benvinguda a tots els participants i els va explicar les activitats que es durien a terme durant la trobada. Ramon Martínez, director de Càritas Diocesana de Vic, va reflexionar sobre la importància de la comunicació en el procés d'acompanyament als participants. L'activitat central de la trobada va ser la realització d'una dinàmica grupal. Els voluntaris es van dividir en quatre grups i van debatre i van intercanviar idees sobre acollida, dificultats d'accés a l'habitatge i regularització administrativa. La trobada arxiprestal Ter Collsacabra va resultar profitosa per compartir espais de trobada i mecanismes per establir un treball en comú entre el conjunt de les Càritas participants. Càritas Lleida va organitzar per al divendres 8 de novembre un taller de millora de competències digitals centrat en la importància d'aquestes habilitats en el procés de recerca de feina. Durant la sessió es van tractar aspectes com ara la creació d'un perfil atractiu i la manera d'inscriure's en ofertes de treball a través de portals i aplicacions com ara Feina Activa, Job Today o Infojobs. Amb la participació de 4 persones, la formació va posar de manifest que un perfil digital ben desenvolupat pot incrementar significativament les oportunitats d'inserció laboral. Aquest nou taller, que s'ofereix mensualment, és un complement al programa de formació i orientació laboral de Càritas, reforçant l'acompanyament que l'entitat ofereix en el camí cap a la inserció. I un últim apunt abans del testimoni. El 25 de novembre passat, dilluns passat, es va fer la reunió ordinària del Consell Diocesà de Càritas Diocesana d'Urgell a la Casa del Bisbat. La sessió presidida per l'arcabisbe Joan Enric Vives va comptar amb 26 persones, entre elles 20 membres del Consell Diocesà de les Càritas Parroquials, on la seva presència majoritària va fer que aquest Consell servís per compartir les seves vivències durant l'any amb tots els assistents. De seguida, després de l'actualitat, el testimoni. Un mes després de les greus inundacions que han causat nombroses pèrdues de vides humanes i quantiosos danys materials, Càritas Espanyola llença el seu pla de resposta a l'emergència amb l'objectiu de poder restituir a mig i llarg termini els mitjans de vida de les persones afectades, sobretot de les que es troben en una situació de més vulnerabilitat. Per parlar de primera mà sobre la campanya d'emergència de Càritas Espanyola i sobre tot el que s'està fent per respondre a aquesta emergència, comptem avui aquí a la Veu de Càritas amb un testimoni molt especial, el d'Eva Cruz, directora de Desenvolupament Institucional de Càritas Espanyola. Eva Cruz, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de saludarla a usted y a todo el equipo de Càritas Espanyola. ¿Qué están haciendo en Càritas para responder a la emergencia por inundaciones?
Bueno, la verdad es que estamos haciendo mucho, pero realmente desde el primer día que ocurrió esta terrible catástrofe, lo que estamos haciendo tiene que ver con los tres grandes ámbitos en los que se trabaja en toda emergencia, que tiene que ver con la coordinación, la comunicación y la intervención. En el ámbito de la coordinación, pues desde el minuto uno toda la red confederal de Cáritas se puso en marcha para conocer bien las necesidades de las Cáritas afectadas en Valencia, en Albacete y en Cuenca, en primer lugar, luego Málaga y Jerez en un segundo grado de afectación. Y lo que queríamos era organizar todo el proceso de trabajo en el territorio a través de las estructuras permanentes que siempre tenemos, que son las Cáritas parroquiales. A nivel de comunicación, es una enorme la tarea que hay que hacer para responder en tiempo y forma a todas esas necesidades informativas que tienen nuestros socios, donantes, colaboradores, pero también los trabajadores y los voluntarios. Y en cuanto a la intervención, lo que hicimos podemos decir que es como en dos fases, ¿no? Las primeras dos, tres primeras semanas fue una fase de respuesta inmediata, donde lo primero que hizo Cáritas en los distintos territorios fue habilitar espacios para acoger la enorme cantidad de donaciones en especie y poder gestionar su distribución, pues según las demandas y las posibilidades reales de los traslados. Y luego se mapeó todo el estado de situación de las zonas afectadas para identificar cuáles eran realmente el estado de los espacios y los locales con los que las Cáritas parroquiales cuentan, cómo era el grado de afectación a nuestras propias personas voluntarias, que son las personas que siempre están en el terreno, y distribuir todas las primeras ayudas que nos iban llegando y que la población necesitaba en esos momentos.
¿Cuáles son los principales obstáculos a la hora de gestionar esta emergencia?
Bueno, creo que lo estamos viviendo todos y viendo, ¿no?, en los distintos medios de comunicación. Yo diría que el primer obstáculo ante una tragedia con una magnitud como esta, la elevada presencia de actores en el territorio, pues ha generado una enorme descoordinación que además se ha visto muy agravada por todas las condiciones en las que estaban las infraestructuras que pues dificultaban los desplazamientos para acceder a las personas que necesitaban esa ayuda, ¿no?
Claro.
Junto con esto, pues claro, la fatiga y el estrés de todas las personas, tanto afectadas como las que han estado en primera línea dando la respuesta a la emergencia, es un obstáculo a la hora de gestionar esta situación, que no va a ser simplemente coyuntural, sino que requiere toda una intervención a medio y largo plazo. Y para nosotros, los equipos enteros de personas voluntarias que han sido afectadas, es una dificultad muy grande, porque ellos son los ojos, el corazón y las manos de Cáritas en las zonas afectadas, pero muchas Cáritas parroquiales han estado inoperativas hasta prácticamente la semana pasada, porque o bien sus locales estaban dañados o las personas que están al frente de esas Cáritas parroquiales, incluidos los propios sacerdotes, han sido personas afectadas en primera persona.
Cierto, cierto. ¿Y desde cuándo llevan en el terreno y en qué áreas trabajan más específicamente?
Bueno, las Cáritas en las zonas afectadas llevan muchísimo tiempo trabajando en la zona. Cáritas es parte de la iglesia local y te hablo de Valencia, que hace poco ha cumplido sus 60 años. Cáritas es una organización que estaba antes, que está en el durante y que va a estar después de esta emergencia. Y realmente estamos haciendo en la emergencia lo que sabemos hacer, que es acoger a las personas, dar respuesta a las necesidades que tienen, sobre todo los colectivos más vulnerables, en sus distintos componentes de la acción social, pero también en la dinamización de todas las acciones a nivel comunitario, en los pueblos, en los barrios. Estas Cáritas se han centrado durante mucho tiempo el trabajo en el empleo y, por lo tanto, ahora volver a recuperar medios de vida va a ser una intervención intervención muy importante en el medio y largo plazo, o por hablarte, por ejemplo, el caso concreto de Letur en Albacete, ya esa localidad contaba con una empresa de inserción, que era un restaurante, el Búho, en el que ya trabajaban 8 personas y otras 4 se estaban formando en hostelería, han sufrido las consecuencias de este temporal y hay que reconstruir y tanto la infraestructura como las condiciones para que estas personas se sigan formando y sigan trabajando.
Uh-huh. Estem parlant avui amb Eva Cruz, directora de Desenvolupament Institucional de Càritas Espanyola. ¿Cuál es, por otro lado, la mejor forma de ayudar ante esta emergencia en estos momentos?
En estos momentos la mejor forma de ayudar es la ayuda económica, la monetaria, para realmente poder atender a las necesidades identificadas. No es distribuir la ayuda que te llega, sino identificar cuáles son las necesidades reales de las personas y poder utilizar los recursos económicos para darles el apoyo y la necesidad. Por supuesto, los primeros tiempos y las primeras semanas, todas las donaciones en especie han sido bien recibidas, han sido muy necesarias, y las hemos tenido que organizar, gestionar y distribuir, pero ahora en este momento y a lo largo del tiempo, desde luego la mejor ayuda es la económica.
¿Y cómo se están gestionando los fondos de los donantes recibidos hasta ahora? ¿Cómo se gestionarán también en el futuro?
Pues en esta última semana hemos armado todo un plan de rehabilitación y de fase segunda en la intervención de esta emergencia en las distintas zonas afectadas. Esos planes de intervención tienen desarrollados 4 líneas fundamentales de trabajo con sus presupuestos, con su población destinataria, y es lo que vamos a empezar a realizar desde ya. Esas 4 componentes fundamentales es, como te decía, restituir los medios de vida y seguir dando cobertura a las necesidades básicas que va a seguir teniendo la población, tanto de alimentación, de higiene, de ropa, incluso la movilidad. El segundo componente es la vivienda y el alojamiento, porque hay que apoyar mucho a las personas para que puedan rehabilitar sus casas, pero también hay necesidad de estar en otros lugares y entonces hay que facilitarles apoyo económico para los alquileres o para los propios suministros de las viviendas, muebles, enseres. Un componente fundamental va a ser todo el trabajo que tiene que ver con salud mental y emocional, tanto a nivel individual como grupal. Las personas que han sido afectadas en primera línea necesitan mucho hablar, sacar, que se les escuche y luego, por supuesto, también pues recibir una atención especializada en ese sentido. Uh-huh. Y, por último, ya en el territorio Cáritas y las Cáritas tenían programas concretos con la infancia, la adolescencia, fundamentalmente con familia y mayores, que hay que volver a poner en marcha y restituir. Uh-huh. Así que esas son principalmente las líneas de acción, con una planificación temporal de 3 años, con un presupuesto, y así es como se van a ir gestionando los fondos que de verdad Cáritas se siente enormemente agradecida por toda la confianza de personas particulares, de instituciones, de empresas que confían en nosotros en el inmediato, pero también saben que somos una organización de presencia y de permanencia en los territorios.
Y finalmente, Eva Cruz, ahora que hemos empezado el tiempo de Adviento, de preparación para la Navidad, también tiempo de esperanza, de transformación personal y comunitaria, ¿qué mensaje ofrecería brevemente, ya para terminar, a toda la sociedad, especialmente a los que sufren y a los que se solidarizan con estos afectados por la dana?
Pues mira, es verdad que somos conscientes de que vivimos unos tiempos muy complejos, en los que a veces se hace difícil mantener esa esperanza a flote, y la tragedia causada por la dana pues nos duele y nos duele mucho. Sin embargo, la labor que realiza Cáritas, y sobre todo a través de tantas personas voluntarias, pues dan fe de que la esperanza es el horizonte que nos salva pues de la impotencia, de la indiferencia y de situaciones muy difíciles, ¿no? Y para nosotros las personas voluntarias son el mejor ejemplo de esa esperanza activa y comprometida que se conjuga con esos verbos que te decía de estar, de permanecer y de acompañar. Uh-huh. Así que justo ahora que Cáritas acaba de lanzar nuestra campaña de Navidad, pues precisamente tenemos que poner ese esfuerzo en que la Navidad también nos ha de hacer estar cerca de quien nos necesita.
Moltíssimes gràcies, així ho desitgem. Gràcies, Eva Cruz, directora de Desenvolupament Institucional de Càritas Espanyola. Bon Advent, bon Nadal, una abraçada i fins una altra.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Us invitem a consultar les pàgines web de les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya. Com sempre, cada dilluns anem donant a conèixer diferents activitats caritatives de l'Església a la nostra agenda. Només un recordatori avui és que aquest dijous, com cada 5 de desembre, se celebra el Dia Internacional del Voluntariat i l'agraïment de Càritas a tots els voluntaris de l'entitat és la millor ocasió, la millor arma en un dia com aquest, com el del 5 de desembre. I fins aquí aquesta nova edició de La Veu de Càritas. Fins aquí, sense distància, en aquesta nova edició. Gràcies per la vostra companyia. Recordeu que us acompanyem de dilluns a divendres a 6:45 del matí, a 12:00 PM, en el format més llarg, amb actualitat, entrevista i seccions, i a 6:45 de la tarda amb una nova edició informativa abans de les vespres i la missa de cada dia. Adéu-siau, que vagi bé.